A Ràdio Estel, pàgines que m'han corprès, amb Teresa Forcades i Vila.
Molt bona nit. Benvinguts a la 71a emissió del programa Pàgines que m'han corprès. Aquest no és un programa sobre llibres, sinó un programa sobre com els llibres ens fan sentir, sobre com els llibres són capaços d'inspirar-nos. En el glossari d'avui hi ha una sola paraula: dallaire. Dallaire és qui treballa o fa anar la dalla, l'eina de segar amb el mànec llarg i el tall menys corbat que el de la falç, amb un extrem més estret que l'altre, la dalla que porta la figura simbòlica de la mort. Una vegada hi havia un pare que tenia tres filles, i si l'una era maca i bonica, l'altra encara ho era més. L'home estava dallant un camp i anava cantant i dallant, anava dallant i cantant. Vet aquí que quan va ser un tros enllà va sentir un gran crit de queixa: ai! Tot dallant i sense adonar-se, havia fet un tall a la cama d'un gegant que estava encantat en el seu camp. El gegant era tan gros que tenia un nas que li arribava fins als peus. Va encetar la conversa i li va dir que estava encantat allí per una mala sogra que tenia i que si no li donava una de les seves filles seria rosegat per aquella seva sogra tan dolenta. «No pot ser que les meves filles s'enamorin de vos», va dir el dallaire. «Doncs sereu rosegat per la meva sogra. Ja veureu quin pa hi donen», el va amenaçar. L'home no va fer gaire cas del que li havia dit el gegant i va seguir dallant. Però quan era un tros enllà, se li va presentar una dona molt malcarada i amb molt males puces, la qual tenia els ulls vermells i els cabells grocs, i portava els vestits negres. Feia molta por. Ella va parlar-li així: «Ja que heu tallat una cama del meu gendre, li heu de donar una filla de les vostres. Si no ho feu, ho rosegaré tot». I, dit això, de moment el va deixar. L'home se'n va tornar molt trist a casa seva i va contar a les filles el que li havia passat. La gran li va respondre: «Ai, pare, ja podeu ser rosegat, que jo no m'hi vull pas casar». I la mitjana va dir: «Ai, pare, ja podeu ser rosegat, que jo no m'hi vull pas casar». Però, en canvi, la petita va fer: «Pare, jo per vos fins aniria a l'altre cap del món. Faré el que calgui per ajudar-vos. Tot i així, no us espanteu, que jo no penso pas casar-me amb el gegant». I pare i filla es van dirigir cap on era el gegantàs. Quan la noia va veure aquella figura tan lletja, va quedar tota estorada. El gegant li va dir: «No tinguis por, que no et faré res. Viuràs molt feliç amb mi». El gegant es va emportar la seva companya al palau que tenia dalt d'una muntanya. Era un palau molt bonic i ben parat. El gegant va dir a la noia: «Vindrà la meva sogra i et farà moltes amenaces. Et dirà que et matarà i et rosegarà. Però tu no li tornis resposta i gira-te-li d'esquena». «Ho faré com dius», va respondre la filla del dallaire, i es va posar a brodar. Quan havia passat una bona estona, es va presentar la sogra i va començar a intimidar-la: «Tu que m'has pres el meu gendre, ara et castigaré i et mataré». La noia, sense fer-li cas, es va posar a cantar. Quan la sogra va ser fora, el rei, que era aquell gegant, se li va presentar força canviat i amb el nas més curt, i li va demanar: "T'agrado més, ara?" "Sí, és que ja estic una mica desencantat, perquè no has fet cas de la meva sogra i no has tingut por. Encara tornarà un altre dia, i si no li fas cas, ja estaré desembruixat del tot." Vet aquí que l'endemà la noia va agafar el fus i es va posar a filar. Quan havia passat una estona, va tornar la sogra amb més crits i més amenaces que el dia abans. Però ella, com si no la sentís, canta que cantaràs i fila que filaràs, com si estigués tota sola. Quan la sogra va ser fora, va tornar el rei, ara canviat del tot i molt vell, i li va preguntar: "T'agrado, ara?" "Sí, ara ets com una persona. Té, et dono aquesta capsa. No l'obris fins que jo t'ho digui. Així mateix ho faré." Però dins la capsa se sentia el sorollet d'alguna cosa que es bellugava, i la noia va voler saber què era. Va obrir només una miqueta la tapa, però n'hi va haver prou perquè se li escapés la rata que hi havia dins. Quan el rei va tornar i va veure el que havia passat, va dir-li molt enutjat: "Què has fet d'obrir la capsa? Aquella rata que hi havia era l'esperit de la sogra. Ara torna a tenir el mal esperit al cos. Vindrà i et farà patir molt. Però no et queixis, ni diguis mai "ai!". Si ho fessis, em tornaria a embruixar i no hauríem fet res." Tot es va esdevenir com el rei ho havia dit, però la valenta noia mai no va deixar sentir ni un petit "ai!" de queixa. Com més amenaces li feia la sogra, menys cas li feia ella. Després d'uns dies, va tornar el rei i li va donar unes claus, tot dient-li: "Aquí tens la clau d'aquesta cambra. No l'obris, perquè si ho fas, et moriràs." Ho va fer tal com li havia dit el rei, i quan ell va tornar i va obrir-ne la porta, la noia va veure dins la cambra la sogra ben lligada, de manera que mai més ja no podria fer de les seves. En aquell mateix moment, el rei va quedar desencantat del tot. La noia va tornar a casa seva per comunicar al seu pare i a les seves germanes que estava molt bé i que es casava amb el rei. El pare es va posar molt content, però les germanes van tenir tanta enveja que van sortir corrents a veure si trobaven un altre gegant. Si no l'han trobat, encara el deuen estar buscant. Doncs sereu rosegat per la meva sogra. Ja veureu quin pa hi dona. El text d'avui ja es veu que és una rondalla. De fet, l'he poguda llegir sencera, començant per l'inici característic de les rondalles. Vet ací que una vegada, hi havia una vegada, aquesta característica que distingeix la rondalla de la llegenda, perquè la rondalla no té localització en l'espai i el temps. En el temps, vet ací una vegada, pot haver estat en qualsevol moment. I en l'espai normalment és un país encantat o simplement no se'n diu res del lloc, un camp completament inespecífic, mentre que les llegendes sí que ens situen en un espai i en un lloc determinats perquè intenten fonamentar una realitat històrica d'una forma inspiradora o d'acord també amb uns certs interessos. Les rondalles tenen aquest aspecte, com deia, universal, precisament per aquesta característica, i no és d'estranyar, doncs, que trobem les mateixes rondalles amb diferents versions en diferents pobles i cultures i tradicions. Aquesta que presento avui és certament, per mi, almenys, original i té unes característiques que algunes rondalles comparteixen, però no totes, com és, per exemple, aquesta sorpresa en la linealitat narrativa. Tenim unes expectatives creades que algunes rondalles després les honoren, en el sentit que esperes doncs, que un personatge que s'ha manifestat en contra d'alguna cosa continuï estant en contra al llarg de la rondalla. En canvi, aquí tenim, per exemple, aquest gegant, que després veiem que és el rei, que amenaça en el dellaire, en el pare de les noies, l'amenaça amb què la sogra el rosegarà si no li dona la seva filla com a esposa. Mentre que després veurem que apareix la sogra i no sembla pas que estigui gaire a favor d'aquest maridatge del gegant rei amb la noia, perquè li diu, tu que m'has pres el meu gendre. Com que m'has pres el meu gendre? Que és que aquest príncep o aquest rei ja estava casat? Qui és aquesta sogra? Què representa aquest personatge de la sogra? Aquí queda oberta la interpretació, però a mi m'ha semblat que aquesta sogra gairebé era un paper de mare o de marastra, d'aquests de tipus psicoanalític que apareixen de vegades en les rondalles i en les tradicions populars. Més aviat deia, doncs, com hi ha aquesta teoria que diu que les marastres de les rondalles, dels contes, en realitat són mares en el seu aspecte violent o agressiu o controlador o, diríem, en el seu aspecte preocupant, en el seu aspecte que pot fer mal, doncs això, que els contes hagin fet d'aquest personatge, d'aquest aspecte de la mare, un personatge separat, una marastra, també sembla, en aquest conte, que aquest personatge de la sogra doncs, ocupi aquest lloc de la relació d'un rei, d'un home, baró en aquest cas, que no pot desplegar la seva personalitat, el qui ell és, que no es pot realitzar, està encantat. També diem en català aquesta expressió, està encantat, quan un no està prou espavilat. Està encantat per la sogra. Per aquesta sogra, mare, hi haurà d'aparèixer una altra dona per alliberar-lo. Faré el que calgui per ajudar-vos. Tot i així, no us espanteu, que jo no penso pas casar-m'hi amb el gegant. De nou, un aspecte per a mi sorprenent d'aquesta rondalla. El personatge femení protagonista, al costat del de la sogra, aquesta noia que trenca els estereotips habituals de la princesa o de la noia abnegada, disposada al sacrifici, hem tingut la primera germana, les dues germanes grans sovint són en les rondalles, com també els nois, els germans grans, els que representen els aspectes més negatius, més egoistes, i el petit o la petita, la que sorprèn i la que fa l'actuació que la rondalla proposa com a model. En aquest cas, les dues germanes grans realment compleixen l'estereotip i totes dues, a més d'una forma mimètica, exactament amb les mateixes paraules, tenen aquesta expressió d'egoisme directe, clar i màxim. Ja et pot rosegar la rata o la sogra que nosaltres mirem pels nostres interessos. No ens hi volem casar pas amb aquest gegant tan lleig que ens has descrit. La petita, faré el que calgui per ajudar-vos. Per tant, representa aquesta figura de l'abnegació femenina, però tot seguit diu, tot i així no us espanteu, que no penso pas casar-me amb el gegant amb la qual cosa, introdueix aquesta figura femenina capaç d'iniciativa pròpia, coneixedora, o millor dit, que confia que pot fer costat en el seu pare, el qual s'estima i no pensa tenir-hi una actitud egoista com les seves germanes, però que li podrà fer costat i al mateix temps evitar una situació per a ella enutjosa. Per tant, es disposa a acompanyar el pare, a fer-li costat, a plantar cara al problema que ha aparegut i confia que això es podrà fer sense que el seu destí quedi en una, diríem, atzucac negatiu per sempre. I no només això, no només la filla petita en aquesta rondalla actua d'aquesta forma màximament, diríem, positiva, sinó que també vers el seu pare té aquesta mateixa mirada positiva, perquè no pensa que el seu pare li vulgui cap mal. I li diu al seu pare, l'anima encara, no? No us espanteu. Ja veureu com ens en sortirem. La filla petita em recorda les paraules de Jesús a l'Evangeli de Mateu, que recorda, cita, les paraules del profeta Oseas. Amor és el que vull i no ofrena de víctimes. T'agrado ara? T'agrado, li pregunta el gegant rei a la noia. Tenim també aquí, en continuïtat amb els dos comentaris anteriors d'aquesta rondalla, elements sorprenents. És una rondalla, diríem, que trenca estereotips. Aquest rei, convertit en un gegant lleig, té aquesta necessitat que la noia li demostri que li agrada. I té amb ella una relació que no és ni de domini ni de submissió. Li demana coses, depèn d'ella per poder quedar desencantat, però al mateix temps li ordena coses. Ell sap coses que la noia no sap i que no els hi pot dir. Algunes sí que els hi diu, com vindrà la sogra, et farà tot això, aguanta. D'altres, té aquestes claus, no obris la porta. No li diu per què, no pot obrir la porta. Té aquesta capsa, no obris la capsa. No li diu per què no pot obrir la capsa. Hi ha tot d'elements, diríem, que fàcilment aboquen situacions de la convivència i de la vida real d'una parella. Elements en els quals hi ha una necessitat de confiança mútua, no tot es pot dir, no perquè no es vulgui, com podria ser el cas formal de la rondalla d'avui, sinó perquè hi ha coses que demanen una confiança sense que l'altre pugui expressar-les en aquell moment perquè realment tampoc no la sap ni un mateix. Però si aquesta confiança no hi és, la possibilitat d'una relació futura o feliç es trenca. Aquesta necessitat de barrejar elements d'incertesa i elements de confiança, com deia, aboca no un estereotip d'una rondalla fictícia, sinó una realitat quotidiana de les relacions humanes, també o sobretot de les relacions de parella. Abans ja he anomenat aquesta realització masculina que depèn de poder-se alliberar d'aquesta figura maternal, però d'una maternitat en l'aspecte negatiu. Com és, ens podem preguntar, que és un tema tan prevalent en els contes infantils, el baró, el príncep, convertit en una granota, en un gripau, que només pot ser desencantat pel petó d'ella, pel petó de la princesa, de la noia. També és cert, tenim la versió a l'inrevés, la noia encantada, no convertida en un gripau o en una granota, però sí incapaç de moure's, de parlar, d'actuar, la vella dorment, que es desperta amb el petó d'ell. Aquest recull de la tradició oral popular de la necessitat de l'encontre entre l'home i la dona per poder avançar cap a una plenitud. Podríem dir avui, en versió queer actualitzada, l'encontre amb l'altre, amb la diferència de l'altre, amb allò que per mi és un repte i desconec de l'altre, per poder créixer com a persona. va obrir només una miqueta la tapa, però n'hi va haver prou perquè se li escapés la rata que hi havia dins. Gran tema, la caixa de Pandora, de la qual ja vaig tractar en un altre programa. Aquest motiu de la tradició oral de diferents cultures en què el mal del món, en aquest cas la rondalla és més modesta, no parla del mal del món, sinó només de la rata, que és l'esperit maligne de la sogra, per tant, del mal d'aquest rei, d'aquest home concret, un mal tancat, guardat, controlat, que la dona pot deixar escapar. Aquesta por, aquest reconeixement de la capacitat per crear el caos, per desestabilitzar l'ordre social. Un ordre social que sovint recau, descansa en aquesta figura femenina, en les expectatives, en el rol, en el paper que juga aquesta figura materna. Descansa, deia, aquest ordre social i és aquesta figura la que és capaç de crear el dalt a baix. En la mitologia més antiga, en el Enuma Elish, que és una narrativa que inspira la narrativa bíblica del Gènesi i que prové de l'àmbit persa, babilònic, hi ha la figura femenina que representa l'aigua salada, és a dir, el mar amb les seves onades, la seva agitació, la seva capacitat de fer naufragar, de fer desaparèixer en el seu sí i que no se'n sàpiga mai més res. Una aparença tranquil·la, un corrent de fons i una desaparició sobtada. Aquesta ha estat, deia, des d'antic, la metàfora d'aquest femení en el seu aspecte destructiu o no controlable. La rondalla d'avui deixa clara que existeix una vulnerabilitat masculina que queda encantada, bloquejada, convertida en una caricatura de si mateixa per aquest esperit, aquesta rata. I és només, com deia, aquest altre esperit femení, lliure i amorós, quan se li apropa el que és capaç de desvetllar, l'encanteri. Interessant en la rondalla que quan aquest esperit femení negatiu intenta vèncer i doblegar l'esperit femení positiu, que és la noia broda i canta i broda. Com abans el seu pare també havia anat dallant i cantant i dallant. Aquí el pare apareix només com a figura positiva, però també mostra la seva impotència i la seva manca d'iniciativa. M'ha agradat, però, que aquesta heroïna, aquesta encarnació de la positivitat d'allò femení, també té els seus límits, també obre la capsa quan no hauria de, i també aprèn durant la rondalla. El fragment d'avui forma part de l'obra Les nostres rondalles, de Carme Garriga Vilarasau. És una rondalla, no que n'és l'autora Carme Garriga, sinó que com a rondalla, doncs ell el que ha fet és recopilar-les. Això ho va fer a l'any 86. Carme Garriga, aquesta és mestra, o era mestra, va néixer a Barcelona l'any 47 i abans té la característica peculiar que abans dels 10 anys no havia anat pràcticament a escola i passava l'estona escoltant les històries que li explicaven les seves àvies, sobretot l'àvia materna, l'àvia Vilarasau, originària de Ciutat de Mallorca. Carme Garriga, dels 10 als 11 anys, va anar un any a escola. Després va viure als boscos de Collserola. i des dels 14 anys es van instal·lar a Vallvidrera. És aleshores que es va posar a estudiar. Es va treure el batxillerat i es va matricular per lliure de magisteri als 17 anys. Quan les classes es van fer obligatòries, ho va deixar. Es veu que no estava gaire acostumada, això de seure en una aula. Als 22 anys es va casar, va tenir 4 fills i després, finalment, es va treure el títol de magisteri. Va fer el seu treball de fi de carrera sobre les rondalles i, com veiem, això estava basat en la seva pròpia experiència de vida i té amb aquestes rondalles una relació encara més profunda i més duradora que potser la de la majoria de nens, perquè van ser aquestes rondalles tot el seu univers imaginatiu durant els seus primers anys de vida, no només a la primera infantesa, sinó, com deia, fins a l'adolescència. Potser per això i per influència d'aquesta àvia materna, que també la va connectar amb una tradició conservada a l'illa de Mallorca, que ha estat menys en relació amb altres tradicions, més ha preservat potser una memòria més arcaica, més antiga, i aquesta vida, doncs, peculiar i diferent de l'autora d'aquest recull, de Carme Garriga, que hagi fet que algunes de les rondalles que recull i algunes de les versions de les rondalles que recull tinguin aquest punt d'humor i aquest punt iconoclasta que he anat destacant durant el comentari d'avui. Això és tot per avui. Us hem acompanyat Toni Huguet a les vies de so i Teresa Forcades al micròfon. Fins dimecres vinent i que tingueu molt bona nit i una molt bona setmana. Amb Tsunami Democràtic inclòs.